Radio Astel. La caravana. Amb Joan Trias.
Gairebé 6 minuts que passen de les 11 del matí. Aquesta hora anem cap al Parlament de Catalunya, on parla el president de la seu parlamentària, Josep Rull, ple d'activació del compte enrere per investir president.
24. Per bé que no hi ha una obligació de convocar un ple per fer aquest acte formal i solemne, aquesta presidència sí que ha decidit que es dugui a terme aquest ple i que els grups parlamentaris puguin expressar-se i el conjunt de la ciutadania pugui conèixer de primera mà quina és la previsió de capteniment de cadascun dels grups parlamentaris. A continuació, doncs, d'acord amb allò convingut a la darrera reunió de la Junta de Portaveus, els grups parlamentaris podran intervenir, si ho desitgen, per un temps màxim de 5 minuts. Els representants del grup mixt tindran un temps proporcional a la seva composició, és a dir, 4 minuts per al subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Defensem la Terra i 2 minuts per Aliança Catalana. Les intervencions es faran de menor a major. Per tant, té la paraula per un temps de 2 minuts la senyora Sílvia Oriol Serra, en representació del grup mixt Aliança Catalana.
Per la Sílvia Oriols, nosaltres que ho deixem estar, quan acabi Sílvia Oriols, tornarem al Parlament de Catalunya. Valer, què? Segueixes amb nosaltres, eh?
Sí, estem mirant aquí.
Què miraves?
Què? Tu dius que anem a eleccions o no? M'ha fet tertúlia política.
Soc molt dolent amb tertúlia política.
Tu ets bon tot.
És un tipus de tertúlia, no, és un tipus de tertúlia que no podria fer. O sigui, perquè parlo molt des del punt de vista no d'un ciutadà...
És important.
Sí, però requereix més coneixement, home. Però sí, no? Tot sembla indicar que van passant els dies, tot es dilata... Al final, el tema aquest de la política estic veient amb moltes coses des de fa anys, que tot és qui dia passa any empeny, que m'agrada molt sempre aquesta frase feta, i va molt bé per descriure el que passa en política. Qui dia passa any empeny. Un munt de temes per solucionar, des de fa dècades i més dècades, i sempre sembla que arribarà el moment i el moment mai no arriba. Hi ha hagut temes que... I van passant els anys. Jo ja en tinc 47. I hi havia coses que semblava que s'havien de solucionar quan jo en tenia 30.
Sí.
I n'han passat 17.
I no.
I en passaran 10 més. I en tindré 57, i arribarà un dia que jo marxaré d'aquest món i encara hi haurà temes que no s'hauran solucionat.
I aquell problema encara hi serà allà.
Quin creus que seran els temes que no seran solucionats?
Hi ha un tema que a mi em fa molta gràcia, molta, que és el tema de l'habitatge. El tema de l'habitatge.
Ara m'has tocat a mi.
Portem molt de temps amb aquest tema, i sonant, i la matraca, i la murga amb aquest tema, i pum, i un altre cop, i un altre cop. I és un tema que... I van marejant la perdiu. Es mareja la perdiu. O sigui, jo veig que des de la política, mira, una altra gran frase feta. És qui dia passa any empeny i marejar la perdiu. I és això. Anar fent de prestidigitadors, i aquí no se soluciona res, però anar omplint els dies parlant, però i les solucions... Jo ho veig així, tu.
Parlo des del coneixement, eh? És bèstia que gent de més de 40 anys estigui compartint pis, eh?
Home.
Perquè no pot pagar-se un pis propi.
Sí, sí.
És bèstia el que està passant amb l'habitatge
quan és un altre
país.
Sí, quan és un altre dels drets fonamentals.
Hauria.
Mira, si teniu una boca ben portada des de risc, imagina't tenir un pis.
És que estava pensant justament en això, sí? Que comentàvem abans, no? La salut mental, la salut vocal, el tema de l'habitatge. O sigui, són coses bàsiques. Doncs portem una pila d'anys que no només no se soluciona, sinó que la cosa va empitjorant. Va empitjorant i va empitjorant. I si tu mires... Ja, de vegades surt, si tu entres a la xarxa i mires coses, de tant en tant surten aquells missatges, per mi esfereïdors, de com et volen cobrar 600 euros per una habitació que és diminuta, sense finestres... O sigui, coses que són aberrants, directament. I llavors sempre sembla que s'hagi de solucionar, però la solució no arriba mai, i van passant els dies, al final els anys, i arriba un punt que tu dius, bueno, deixem-ho córrer ja, perquè ja veus que no et vols posar nerviós ja per certes coses.
Sí. Perquè... Mira, torna a parlar de Josep Rull.
I alhora, si escau, de prendre decisions al respecte. Ara, tot seguit, amb representació del subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Defensem la Terra, té la paraula la senyora Laia Estrada Cañón.
Escoltem la representant de la CUP, en aquest cas Laia Estrada, que puja a la tribuna d'oradors, es dirigeix cap a Josep Rull, segurament per preguntar-li el temps.
Que m'heu posat 3, eren 4.
Sí, disculpi.
No me'n retalleu, sisplau.
Està demanant que el rellotge estigui bé. Li estan arreglant.
Sí, ho canvieu?
Sí, no pateixi que...
Que tenim molt a dir.
Faig un mecanisme...
No, no.
És.
Bueno, Josep, encara no sap com va...
Bé, avui la majoria de forces polítiques d'aquesta cambra portem la imatge de les Roges del Molinar en una acció doncs, solidària de denúncia d'aquesta onada feixista que assetja el nostre país. I quan parlem de feixisme, sí, parlem de tots els feixismes, independentment de les banderes darrere dels quals s'amaguen. Per nosaltres avui era important reivindicar les Roges del Molinar precisament per dir que no aconseguiran esborrar la història del nostre poble. Però també era important per recordar que aquestes dones comunistes ens representen en tant que les seves idees són tan vigents avui com ho eren llavors. I per això la CUP només ens podem entendre amb aquells i aquelles que pretenguin fer de nou de l'independentisme una proposta per millorar la vida de la majoria de la població. I això necessàriament passa per la ruptura amb l'Estat. I avui ni Junts per Catalunya ni molt menys el PSC ens estan proposant res en aquest sentit. El PSC no només està en contra del nostre dret a l'autodeterminació, sinó que fa dècades que va abandonar les polítiques d'esquerres. I Junts per Catalunya no només té un programa clarament antisocial, sinó que pretén fer govern amb el beneplàcit del PSC, buscant l'abstenció del PSC, que malgrat han dit en quatre idiomes que això no passarà, a ningú se li escapa, que si aconseguéssim fer un govern amb aquest beneplàcit del PSC, en cap cas serviria per fer una política independentista. Volem recordar també que les aliances que podrien permetre fer un govern, per tant, donar lloc amb aquesta legislatura, poden canviar fàcilment al llarg de la legislatura, i ho sabem bé de què estem parlant. I per tant aquí tenim dues forces polítiques que aparentment competeixen per fer-se amb el govern, però que comparteixen un mateix programa, el programa dels macroprojectes, el programa de desmantellar serveis públics, el programa en definitiva de rendir pleitesia a l'IBEX 35 i a les grans patronals. Per naltros, per tant, és impossible donar suport a aquestes forces i diem ben clar que no facilitarem de cap de les maneres el retorn de la sociovergència. No se'ns escapa que les guanyadores de les eleccions entre l'independentisme i les esquerres van ser la desafecció i l'abstenció.
No... Aquestes són paraules de Laia Estrada dient que no facilitaran cap mena de pacte de sociovergència, en aquest cas seria Junts per Catalunya amb el PSC. Laia Estrada, que ha fet al iniciar la seva intervenció referència a les Roges del Molinar, aquestes tres persones de l'àmbit comunista que van ser afusellades pel franquisme i que fa una setmana, ara ho recordaran, al Parlament Balear van crear certa polèmica quan el president del Parlament Balear, per cert, del partit d'ultradreta de l'Estat espanyol, va trencar aquestes tres fotografies, creant molta polèmica. Doncs així les ha volgut reivindicar avui també Laia Estrada des del Parlament de Catalunya. Aquí seguim escoltant.
Davant del descrèdit i l'apatia vers els partits i la política institucional, davant l'auge de la dreta, la ultradreta i l'espanyolisme, la CUP continuarem defensant un programa al servei de la gent treballadora d'aquest país i al servei del nostre procés d'alliberament nacional. I la CUP alhora posarem tots els nostres esforços per reconstruir un moviment popular independentista ampli, que pensem que és l'únic capaç de liderar el canvi social, la lluita social que necessitem per enfortir els nostres serveis públics enfront de qui els vol privatitzar, per poder defensar el territori enfront de qui el vol trinxar, per poder repartir la riquesa enfront de qui la vol cada cop acumulada en menys mans i per poder defensar el dret a l'habitatge enfront d'aquells que volen expulsar la gent de casa seva perquè la banca cada vegada acumuli més pisos buits, que és el que fa que es degradin els nostres barris, o bé per convertir-los en aparadors pel turisme de masses. Sincerament, no podem esperar que el govern que surti de l'aritmètica parlamentària actual estigui disposat a donar resposta a les necessitats de la majoria de la població, la cronificació de la pobresa, acabo, president,
la pèrdua de poder adquisitiu i l'epidèmia que representen els trastorns de salut mental, però tenim clar que, com deia el poeta i mestre de Burjassot, Estellers, hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot, però ens necessitem mobilitzades i organitzades, i això és el que farem la CUP. Gràcies.
Paraules de Laia Estrada per part de la CUP al Parlament de Catalunya. Agafa la paraula Josep Rull.
Comuns, té la paraula la senyora Jèssica Albiach Satorres.
Avui serà un ple molt, molt ràpid. Recordem que cada grup parlamentari té un màxim de 5 minuts per expressar la seva opinió, per tant, serà un ple molt ràpid, és per això que hem decidit anar cap al Parlament de Catalunya. Albiach, Jèssica.
Bon dia a totes i a tots. Jo en estos 5 minuts sí que volia llançar 3 missatges. El primer és que els números són els que són, els números no menteixen. Per què dic això? Doncs perquè els números poden agradar més o menys. Els podem mirar pel davant o pel darrere, però només n'hi ha dues opcions, malgrat que alguns estiguen intentant marejar, malgrat que a alguns no els agrade la realitat. Només n'hi ha dues opcions. Una és un acord entre Esquerra Republicana, el Partit Socialista i els Comuns, i l'altra és la repetició electoral. Per tant, jo sí que demane que no es disfrace la realitat, que no se generen falses expectatives i que no s'intente enganyar a la ciutadania. Només n'hi ha dues opcions, o un acord entre Esquerra Republicana, el Partit Socialista i els Comuns, o la repetició electoral. I sí que els puc dir que els Comuns treballarem, negociarem tant com calgui per arribar a un acord, a un bon acord, i per evitar que el país torni a caure en una repetició electoral. El segon missatge que volíem llançar sobren els motius, jo crec que està clar, sobren els motius pels quals Catalunya necessita un govern. Un govern que ha de funcionar, un govern que ha de ser estable i, per tant, necessita majories sòlides que el sostinguin, i un govern que ha de ser valent. Podríem parlar de la necessària planificació ecològica del nostre model productiu, de la crisi educativa que pateix el nostre país, de la desigualtat, del tancament de les consultes per atendre les malalties de transmissió sexual o de la crisi habitacional. De fet, ara mateix costa més llogar una habitació a Barcelona que fa 5 anys un pis sencer. I per tant ja podem
mirar...
Mira,
tema habitacional, Olavé.
Sí, sí, sí. Ja tema de l'habitatge, però és...
Sí, sí, és recurrent.
Fer bullir l'olla.
Sí, sí, sí.
Bullir l'olla. M'agrada molt això, també.
Si no tenim un govern que veritablement estiga compromès en la lluita contra l'especulació immobiliària, totes aquestes mesures seran gotes d'aigua en un oceà. De fet, un de cada 4 desnonaments que es produeixen a l'Estat es produeixen a Catalunya, i n'hi ha persones que han de destinar el 50, el 60, fins al 70% del seu salari per poder tindre un sostre digne. Per això, el proper govern de la Generalitat, sí o sí, ha de regular els lloguers de temporada, que és la porta del darrere a través de la qual s'estan incrementant encara ara els lloguers, ha de regular els lloguers d'habitacions i ha de construir habitatge públic. Al nostre país, en els últims 10 anys, s'han acabat per part de la Generalitat 560 habitatges de lloguer social. Això és una minúcia, amb això no tenim ni per començar. Per tant, sí que dic, la propera legislatura ha de ser la legislatura de l'accés a l'habitatge. El proper govern ha de tindre l'accés a l'habitatge com a principal prioritat. I el tercer missatge que volíem llançar. Tenim 8 setmanes per davant i és urgent tindre un govern. I jo li pregunto als senyors i les senyores d'Esquerra Republicana i del Partit Socialista, què és la política si no és negociació? Què és la política si no és diàleg i acord? I evidentment tenim diferències, tenim discrepàncies. Ho sabem, és que si no estaríem militant al mateix partit, estaríem representant els mateixos votants. Però estic convençuda que si ho mirem bé, hi ha un bon grapat de coses que tenim en comú. Sé que n'hi ha polítiques que podem compartir. Igual que vam blindar el català a l'escola, igual que hem tirat endavant una llei d'amnistia, igual que treballem pel traspàs de Rodalies, igual que tenim clar que els més rics han de pagar més. Per tant, jo sí que m'atreviria a dir que tenim una obligació, tenim l'obligació enmig d'una desafecció que és galopant, d'un clima d'antipolítica que alimenta els partits d'odi, de demostrar que som capaços d'estar a l'altura de la ciutadania i de negociar tant com calgui. Negociar, negociar i negociar per arribar a un bon acord. I aquí ningú es pot equivocar. Això no va de xecs en blanc, això no va de passar el rodillo i tampoc va de tacticismes. Això va de bona voluntat negociadora. Bona voluntat negociadora per totes les parts i també fent un senyalament, un advertiment, senyor Illa. És vostè qui aspira a ser president. Per tant, és vostè qui té la màxima responsabilitat de plegar aquestes majories suficients perquè Catalunya tinga un bon govern. Són vostès els que més s'han d'esforçar, són vostès els que més s'han de moure, són vostès els que més proactius han de ser. Per tant, i acabe, tenim l'oportunitat, tenim una majoria possible, una majoria que és disponible però que s'ha de treballar, i jo sí que els dic que sóc optimista i que tinc esperança, perquè estic convençuda que si treballem, que si negociem, que si ens esforcem, podem arribar a un acord. Gràcies.
Paraules de Jessica Albiach per En Comú Podem. Torna a intervenir-hi Josep Rull.
Presentació del grup parlamentari de Vox. No. Té la paraula.
No, no torna a intervenir Josep Rull.
Hi ha gent que no.
No, hi ha gent que no. I ja està. I punt.
Jessica Albiach també ha dit el tema de... També ha dit que som una... Bueno, gotes, queda com gotes en un oceà.
Sí, sí.
També ho ha dit. Estan també, sortint també, tots els grans hits.
Com era, com era? És una... Som l'última gota de l'última ona...
Hola, ell va dir hola.
Ah, de l'última ola, de l'oceà cósmic.
De l'immens...
Oceà cósmic.
Oceano, va dir.
Oceano.
Cósmic.
Cósmic.
És molt bona, aquesta. És molt bona. Però veus, també he dit el tema de la...
M'has d'escriure aquesta, vale bé? Enviam-la per WhatsApp, aquesta queda...
És que és molt bona.
La vull.
És de les frases que se't queden gravades.
Doncs...
I ho va dir, ja t'ho dic, vull dir, fot 20 anys d'això, eh?
Déu-n'hi-do.
20 anys, perquè fèiem el Monarracú, però després moltes vegades la dèiem a les reunions. Ja va quedar com un hit. Quan passava alguna cosa, no?
Per cert, deixa'm rectificar.
Quan passava alguna desgràcia d'aquestes, petits daltabaixos sense importància, futileses, perquè són futileses, sempre es deia, ei, recordeu el gran hit. Som l'última gota de l'última ola de l'immens oceano cósmic.
Absolutament. Deixa'm rectificar, perquè abans, quan has dit el Monarra Conxa i Òstia, he dit, mira, el primer programa... No. No, perquè jo vaig ser dels fidels oients des del dia 1 que va néixer a RAC1, i el primer programa es va dir L'Hora del Pati, amb l'Albert
Tom. Ah, sí, L'Hora del Pati.
Amb l'Albert Tom. Mira, anem cap al Parlament, no per escoltar qui està intervenint ara mateix, sinó per escoltar la cap de política d'aquesta casa i companya. Judit Casellas, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Judit, què és el que estem vivint avui al Parlament de Catalunya, per posar-ho tot en context?
Doncs mira, aquest ple ha començat amb la intervenció del president del Parlament, Josep Rull, dient que després d'haver fet aquesta ronda de contactes amb tots els partits, no pot proposar cap candidat per ser investit dins el termini que estableix la llei, que són aquests 10 dies hàbils des de la Constitució de la legislatura, i no pot proposar ningú perquè, bàsicament, cap candidat no vol presentar-se en una investidura ferida, perquè a hores d'ara els dos candidats que sí que han dit que volen optar en aquesta investidura no tenen els suports necessaris d'aquests dos candidats, que són, recordem, Salvador Illa i Carles Puigdemont. Fins ara hem escoltat la CUP i també els comuns, la CUP dient que no facilitarà ni una investidura de Carles Puigdemont ni tampoc una investidura de Salvador Illa, i els comuns demanant que hi hagi aquest acord entre el PSC i Esquerra i els comuns, que és l'únic acord que veu viable per poder tirar endavant la legislatura.
Per tant, avui es posa en marxa aquest rellotge. Si no s'aconsegueix cap investidura, el 26 d'agost aniríem de forma directa i automàtica a eleccions al Parlament de Catalunya de nou,
Sí, exacte. Si ara el que passa és que comença aquest compte enrere dels dos mesos perquè algun candidat finalment decideixi presentar-se a la investidura i sigui investit, i en cas que no s'aconsegueixi dins del termini d'aquests dos mesos, que ens situaríem en el dia 26 d'agost inclòs, si aquell dia no hi ha un president del Parlament, automàticament el que passa és que el Parlament es dissol i el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha de convocar eleccions de nou, unes eleccions que caurien aproximadament cap a l'octubre, en concret el 13 d'octubre.
Seria el 13 d'octubre. Judit, tu que ets tu que ets avui al Parlament de Catalunya, no sé si es respira cert aire de negociació o avui és tota una altra cosa.
No. Avui tothom sap que és un simple tràmit, que s'ha de passar aquest ple per poder continuar negociant. Sí que hem vist en un moment Salvador Illa que estava certament molest perquè se li complica, no?, la geometria per poder ser investit. Ara mateix els números sí que li donen, perquè seria aquest acord amb Esquerra i amb els comuns. Els comuns s'hi posen clarament bé, diuen que la seva prioritat és que Salvador Illa sigui president, però què passa amb Esquerra? Amb Esquerra sí que han començat a negociar, però aquest acord que tanquin amb Esquerra s'haurà de tancar amb les bases, s'haurà d'aprovar per part de les bases, i les bases per ara sembla que tenen poca intenció d'investir un president socialista.
Tenint en compte que Esquerra Republicana, més Judit, té un congrés extraordinari de cara al proper novembre.
Sí, sí, o sigui, ara mateix el partit està en plena refundació interna i fons del partit expliquen que veuen complicat que la militància accedeixi a investir doncs, un president socialista del PSC perquè encara estan molt, molt obertes aquestes ferides del procés i que haurien de tancar un molt bon acord amb el PSC. Per tant, ara sí que han començat aquestes negociacions entre Esquerra i entre el PSC, van començar de fer la setmana passada, però tot apunta que una possible investidura de Salvador Illa, ja sigui fallida o no, seria més cap a l'agost que no pas cap al juliol, perquè venen setmanes de negociacions perquè les dues parts bàsicament estiguin contentes de tancar un bon acord i que després d'aquest acord sigui avalat per la militància d'Esquerra.
Mm-hmm. Per tant, Judit, per entendre'ns, i per anar tancant en plena de conclusions tot plegat, a partir d'avui, ben bé, sí? Què passa al Parlament de Catalunya? És a dir, Josep Rull tornarà a convocar aquesta ronda de contactes o ja no cal?
Sí, sí. O sigui, si un candidat vol presentar-se en aquesta investidura, ja sigui Carles Puigdemont o Salvador Illa o qualsevol altre, sí que ho ha de comunicar a Josep Rull. Uh-huh. D'acord? I un cop li ha comunicat, Josep Rull sí que ha de tornar a fer una ronda de contactes, però aquesta ronda de contactes pot ser via telefònica. O sigui, no cal que reuneixin en el despatx d'audiències de nou, sinó senzillament el que pot fer és trucar els números 1, diguem-ne, de la llista dels partits, uh-huh, i comprovar doncs, si el candidat que s'hi vol presentar realment té prou suports i poder doncs, convocar aquest ple d'investidura encara doncs, que tampoc tinguin doncs, el 100% garantit que pugui tenir tots els suports, però sí que pugui constatar no, bàsicament que un candidat té uns mínims suports per presentar-s'hi. Per tant, sí que s'hauria de fer aquesta ronda de contactes.
Però seria més agilitzada, entenc, si és per
sí,
telèfon.
Seria molt més ràpid, eh? No caldria doncs, doncs el que vam veure la setmana passada, uh-huh, en què cada partit havia d'anar passant al despatx i que hi havia reunions que duraven doncs, mitja hora, 40 minuts. No, això podria ser senzillament una ronda telefònica i llavors que es convoqués automàticament aquest ple de fet. Ara s'ha dit, no, Joan? Ahir la mesa va aprovar que el Parlament fos hàbil de l'1 al 15 d'agost perquè si hi hagués, doncs, si hi hagués la intenció doncs, de convocar un ple d'investidura a última hora, uh-huh, en aquestes dates doncs, es pogués fer.
Uh-huh. Caselles, molt bé, moltíssimes gràcies. Ja ho saps, si passa alguna cosa al Parlament de Catalunya, micròfons oberts com sempre. Que vagi molt bé, bona feina.
Gràcies, Joan.
28 minuts que passen de les 11, tornem cap al Parlament, on té la paraula a aquesta hora el portaveu del Partit Popular, Alejandro Fernández.
¿Qué me he puesto a ello? ¿Para qué sirve votar al PSC? ¿Para qué sirve votar a Salvador Illa? Pues ya les avanzo, para nada. Ciudadanos de Cataluña, me temo que el PSC os ha vuelto a engañar. Os volvió a prometer que quería abrir una nueva etapa en Cataluña y cerrar la del proceso, pero eso solo les sirve para la campaña electoral. Al día siguiente de las elecciones se olvidan y siguen alimentando el proceso como comprobamos el pasado día 10. Y no solo eso, sino que directamente no quieren saber nada de los constitucionalistas catalanes y nos aplican de manera más o menos disimulada un cordón sanitario. También nos prometieron, catalanes, que si les votabais al PSC, los separatistas, no te lo pierdas, se convertirían inmediatamente en Bambi, mimosos, zalameros y ávidos de convivencia. En fin, el chiste se explica solo viendo lo que está pasando. Pues bien, nadie está hoy en disposición de decir si habrá o no legislatura, si se repetirán o no elecciones. Lo que desde el Partido Popular de Cataluña sí estamos en disposición de decir es que se repitan o no las elecciones, nosotros haremos exactamente lo contrario que el PSC. No vamos a engañar a nadie. En campaña prometimos que solo investiríamos a quien se comprometiera firmemente a acabar con el proceso aquí y en Madrid, enviando al separatismo a la oposición aquí y quitándole la llave allí, en Madrid. Y lo vamos a cumplir. Nosotros no mentimos / cambiamos de opinión. Dos, también prometimos que traeríamos a este Parlamento de Cataluña iniciativas para mejorar la seguridad ciudadana, acabar con la ocupación ilegal, bajar los impuestos a los catalanes, mejorar la calidad educativa o garantizar agua para todos, entre otras propuestas. Y lo vamos a cumplir. Y vamos a perseverar.
Passat Balaguer del café para todos a l'agua para todos. Sí.
Però no habitatge per a tots.
No, la cosa l'anem rebaixant.
L'anem demorant, aquesta.
Balaguer, va, que has de marxar.
Molt bé.
Gràcies per ser amb nosaltres.
Que vagi molt bé, eh? Ja qui ve avui?
Ui! Ui, avui! Quim Vila.
Quim Vila?
Quim Ávila.
No, anava a dir Quim Vila, Quim Ávila.
Quim Ávila, Quim Ávila.
Però és que en Quim Vila també és actor.
Sí, sí, sí. Ah,
per això.
I també ho fa molt bé.
Sí, sí, sí.
No, no, Quim Ávila.
És que el conec, el Quim Vila.
Laura Aubert i Judit Neddermann, que estan presentant Tirant lo Blanc al Teatre Romea, i és una autèntica meravella.
Judit Neddermann avui a la caravana de Ràdio Estel?
Sí.
I tu vols que jo marxi?
Emocionadíssim, perquè...
Marxaré perquè m'entra vergonya.
Soc molt fan, però molt fan de Judit.
No m'atreviria a dir-li res. Marxo.
Per cert, que saps que duia sempre el cabell molt llarg?
Sí.
Ara se l'ha tallat per l'obra.
Mira, mira, està entrant, sí que se l'ha tallat.
Se l'ha tallat.
Mitja melena, mitja melena.
Sí, 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 sí. No sé qui tenim parlant ara mateix. Sala Ciutadans. Escoltem Ciutadans, va, al Parlament de Catalunya.
A nosaltres ens hauria agradat que la primera intervenció d'aquesta legislatura hagués estat per debatre un projecte per al país. Però avui, les dues forces més votades, el PSC i Junts, que s'han passat tota la campanya electoral presumint...
Perdoneu, no Ciutadans, Junts per Catalunya.
Uns, i postulant-se per un lideratge que deien que Catalunya no tenia, els altres han demostrat que ni força ni lideratge. Negar-se a sotmetre's a un debat d'investidura és no prendre's el país seriosament. Especular amb unes noves eleccions és no prendre's el país seriosament. I si avui s'amaguen i es resisteixen a presentar una candidatura és per incapacitat i per irresponsabilitat. Incapacitat perquè vostès que han fet d'oposició al govern d'Esquerra no han sabut o no han volgut vestir les majories que tant reclamaven i alhora negaven el govern republicà. I irresponsabilitat, perquè no presentar una proposta per al país és girar l'esquena a la gent i menysprear el Parlament. Si avui som aquí sense un candidat a la presidència és perquè els ha faltat valentia i coratge per presentar...
Aquestes són paraules de Junts per Catalunya. Ara ja sí, tota aquesta informació parlamentària que la deixem en mans d'aquí poc menys de mitja hora als serveis informatius d'aquesta casa. La podreu seguir a través dels butlletins informatius. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida saludem en aquest programa Quim Ávila, Laura Aubert i Judit Neddermann.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Aquí som igual de diferents. Som com som i celebrem la nostra diversitat. Aquí creixem lliures i vivim plenament. I d'aquí no marxem per poder viure la nostra orientació sexual o la nostra identitat amb llibertat. Celebrem com som i on vivim. Sí, celebrem-nos. Amb orgull, igual de diferents. 28J, Dia per l'Alliberament LGBTI. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Seuen en aquesta tomba el cavaller més ardit.
Tirant lo Blanc és estranger.
Tirant lo Blanc és un migrant. Tirant és un heroi.
Tirant lo Blanc és un assassí.
És Tirant lo Blanc.
Qui és Tirant lo Blanc? Un heroi o un antiheroi? Un mite? Una llegenda? O part de la nostra pròpia història? Tirant lo Blanc és una novel·la cavalleresca de Joanot Martorell? O és alguna cosa més que ressona encara en els nostres dies? Amb aquesta premissa, aquests dies es pot veure al Teatre Romea de Barcelona i fins al proper 4 d'agost Tirant lo Blanc, un muntatge mai vist fins ara, sobre el qual es vehicula la modernor d'uns temps passats que val la pena recordar per saber d'on venim i, sobretot, qui som. Una creació del mestre de les paraules, Màrius Serra, que s'ha basat en el text de Joanot Martorell per tal de donar una vida nova sobre l'escenari a una història immortal. Joan Arquer dirigeix una peça teatral interpretada per un planter d'actors i actrius que compta amb Quim Ávila, Laura Obert, Mohamed Zian, Neus Vallvé, Clara Mingueza, Ireneu Tranis i Agnès Jabur, i tot plegat passat pels sedars de la música de Judith Nerman. Una història colossal amb una posada en escena que et deixa dues hores assegut a la butaca seguint amb els ulls tots els detalls que fan d'aquesta una de les grans produccions de la temporada gràcies al Romea i al Festival Grec. Ja avui a la caravana tenim el plaer de saludar en directe a tres dels actors, actrius, Quim Ávila, Laura Obert, Judith Nerman. Què tal? Molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu? Perquè ahir es va estrenar aquesta obra i a mi em va semblar colossal. Us ho dic de bo. A mi em va semblar colossal.
Moltes gràcies.
Però entenc que és una rara avis.
Sí, suposo que és, o sigui, no sé si és rara avis com a muntatge, però sí rara avis com a que realment és com a muntatge, no sé per què intento dir que no. és com a muntatge, vull dir que Tirant lo Blanc se n'han vist molts, però crec que precisament el Joan Arquer té un llenguatge teatral a l'hora de dirigir, juntament amb la Carla Tobias, que busquen tota mena de recursos més enllà del que seria l'ús del text, hem passat pels sedars de la veu d'un actor, que passa pel moviment, passa pel món del circ, passa per la dansa, passa per la música, i crec que és rara avis precisament per això, per la barreja de llenguatges que em fan.
M'ho preguntava a l'inici de tot plegat, eh? Laura, qui és Tirant lo Blanc?
Qui és Tirant lo Blanc? Clar, hi ha moltes lectures. Sempre se n'ha fet una, que és un heroi, però el que nosaltres fem és mirar una mica a les entranyes de la novel·la, el que ha fet el Màrius i el Joan i la Carla, mirar les entranyes i veure que aquest heroi potser és un sanguinari i heu de venir a veure qui és Tirant per nosaltres.
Està bé que el públic decideixi al final de l'obra qui és Tirant lo Blanc per ells o per nosaltres?
Sí, jo crec que sempre està bé que el públic pugui tenir un percentatge de participació en la lectura que se'n fa de l'obra. Per mi, quan vaig al teatre i em venen una lectura molt manida i molt estricta amb què és el que jo he de rebre d'aquella obra, a vegades no m'interessa tant.
I el que fa aquesta obra, justament, la proposta que nosaltres fem és que els personatges opinen, és a dir, cada personatge té una opinió de Tirant. Llavors tu et quedes amb el que et vols quedar, no?
De seguida parlarem amb la Judit també, però Quim, abans, què representa per tu Tirant lo Blanc als nostres dies?
Dels nostres dies, eh? Clar, o sigui, jo, mira, la primera vegada que jo vaig tenir contacte amb el Tirant lo Blanc, que això ho estem explicant a tot arreu, però és que és veritat, i segurament li passarà a molta gent de la meva generació. Jo ara tinc 30 anys, soc del 94, i crec que va ser a primer de batxillerat o a segon de batxillerat, va ser lectura obligatòria, i per mi era, així, entre tu i jo, que no ho sent ningú ara mateix, un tostón. Era allò de dir, ostres, vale, clar... També és veritat que em va sorprendre molt que hi hagués una novel·la catalana, valenciana, que parlés d'una manera tan explícita. Bueno, no és tan explícita, però sí que de sobte té un contingut eròtic molt alt, que també em va sorprendre que ens fessin llegir això. I ara, a dia d'avui, el que he fet és una revisitació d'això, gràcies també a la versió del Màrius Serra, en la qual me n'he adonat que... sobretot la riquesa d'aquest Tirant lo Blanc, de la novel·la que ja existeix d'entrada, però també de la que nosaltres estem intentant fer, és que hi ha una radiografia bastant profunda de com és el món interior de no només un cavaller com Tirant lo Blanc, sinó també de moltes altres persones que estaven al seu servei o al servei dels reis i de les princeses del moment. I no és simple èpica, no és pura èpica. I és curiós que això es va escriure fa molts i molts segles i s'assembla molt més del que ens pot arribar a semblar a un Juego de Tronos, a Unos Anillos del Poder... Vull dir que, de sobte, dius... Ostres, s'expliquen personatges molt complexes i s'explica la psicologia d'aquests personatges.
Per tant, per què calia una actualització de Tirant lo Blanc?
Mira, jo diria... no em parlaria tant d'actualització, sinó de revisitació de la novel·la, no? Perquè el que han fet, sobretot, és posar el focus en una part de la novel·la que no s'estudia, com hem fet tots a secundària, no? Que és la part de Nord d'Àfrica, que realment jo no sabia ni que existia, com el personatge de la princesa Maragdina, com, bueno, l'Amir, tots aquests personatges que surten, que és quan Tiran va a Nord d'Àfrica i comença a passar la gent musulmana al cristianisme, no? A convertir-los. I això és terrorífic. O sigui, és com una... I el que fem és com ensenyar tota una part de la novel·la que no, normalment no t'expliquen, que s'ha intentat amagar o simplement s'ha oblidat. I per fer una mica de justícia amb això.
Ho dèiem abans, eh? Una obra amb música en directe capitanejada per la gran Judit Neddermann.
Jeuen en aquesta tomba el cavaller més ardit i de totes les dames la més bella. Ell és tirano blanc de viva fama i ella carmesina de bona estrella.
Així de cop, Judit, com et surt aquesta meravella?
Aquesta gravació d'on és? Està molt bé. No me'n recordava que l'havia fet. No me'n recordava que l'havia fet.
Txan-txan.
Doncs mira, aviam, ara ens hauríem de posar a parlar dels processos de composició, però en aquest cas jo he deixat com... He deixat que vagi venint, que vagi venint. És a dir, he anat entrant en el món, vaig fer moltes reunions amb el Joan, em vaig centrar molt ja amb la versió que volien oferir ara, no? I què necessitava... Hi ha hagut dos parts molt importants, perdó. És molt, bueno, per mi és molt d'hora ara. Crec que no estic estructurant bé. Però abans de començar els assajos, jo estava molt nerviosa i molt, molt creativa en el sentit de dir he de fer coses ja, m'he d'imaginar les escenes ja, i havia generat prou material perquè estava inquieta, no? Perquè em semblava una cosa molt gran i clar, volia estar a l'alçada i tot plegat. I aquesta cançó que hem sentit va sortir en aquest context, de dir, necessitem una cançó curta i principal que sembli de tota la vida, que sembli inclús que...
Sembla de rondalla, no?, una mica.
Clar, jo volia que semblés que la cantaven a la novel·la, saps? Mm-hmm. O sigui, com si vingués amb el llibre de Joan Alpàs.
Jo pensava que venia el llibre. Me n'acabo de sabentar ara.
Amb el llibre i un CD de la Judit Neddermann.
T'imagines? En els llibres de l'antiguitat.
Amb els CD.
Judit, escolta't alguna entrevista, no, amb el Xavi Bundó, que la música t'hagués donat per molt més, però que l'obra durava 2 hores, i que, clar...
No, mira, això és el que em va dir, que de fet, la Carla Tobias, me'n recordo una reunió que em va dir, tranquil·la, perquè ara quan comencem, veurem què passa, no?, i com quan aixequem les escenes i tot plegat. I és veritat, perquè de cop i volta va haver-hi escenes que van canviar, cançons que jo me les imaginava d'una manera que de cop, per exemple, una en concret que ha esdevingut una nova escena en moviment, que jo m'imaginava tothom quiet cantant la cançó, no? Coses que van canviant així, com... Això és per posar un exemple, però n'hi ha molts. I llavors vaig fer l'exercici de tranquil·litzar-me i de fluir, de confiar en el procés de creació in situ, també. No només una cosa que tu estiguis sol a casa generant, sinó que els actors, quan ells van començar a fer el text... Allà jo ho veia en directe, que pensava, mare de Déu, és que són increïbles. Llavors t'entra una mena de... Jo els primers assajos m'emocionava de dir, és que clar, tinc el teatre aquí a 2 metres, i llavors hi ha música que també baixa en aquest moment, i és important tenir-ho en compte, no? Però al final ha quedat una música gairebé constant, està tota l'estona sonant. Crec que hi ha 3 o 4 escenes que descansem, i llavors hi ha espai sonor que l'ha fet la Neus Ballbé, que ha generat com unes atmosferes i textures que ajuden molt també als moments de, potser, de misteri o de tensió, i llavors ens hem anat combinant, i això crec que ajuda molt, i estic molt contenta. Estic començant a gaudir-ho ara. de dir, ai, mira tota la música de dalt a baix. Però sí, sí, sí.
De seguida li pregunto a la Laura i en Quim, abans t'ho vull preguntar, tu, estem poc acostumats a veure música en directe als teatres?
Això crec que t'ho respondran millor ells. Jo, perquè jo les poques vegades que puc anar a teatre, normalment vaig veure coses que quasi que n'hi ha perquè m'agrada molt, no?, veure gent tocant. Però sí, sóc molt conscient que és un luxe, vull dir, tenir músics allà acompanyant i tocant i que tinguin temps de fer tots els assajos i tot el que implica. Crec que és difícil, però això t'ho diran millor ells, que tenen molta més experiència.
Jo crec que, o sigui, cada cop, és veritat, ja fa bastants anys que s'introdueix molt la música, però sobretot actors o actrius que toquen, o...
Tu toques el violí?
Sí.
Que no en tenia ni idea.
Sí.
Doncs déu-n'hi-do.
I toca increïblement.
Sí, eh?
És que a veure...
Des de petita que
sí. Què et van donar de menjar? Ens ho expliquis?
Sí. No. Però que sí que es fa molt música en directe, realment ara és una cosa que s'estila bastant, però és veritat que tenir normalment quan et venen músics professionals venen al final del procés, però tenir una músic que a més és compositora cada dia és estrany. Jo no sé si cada dia així i en directe la mateixa compositora i que toqui, jo crec que no m'havia passat mai i que no és tan freqüent. Ara, música als espectacles en directe, sí, de maneres, jo crec que sí, que cada cop es fa més.
Sí, jo també és la primera vegada que estic en un espectacle en el qual de sobte hi ha una persona que és una músic professional que està fent tota una feina de composició i elaborant tota una sèrie de cançons i de músiques que no existeixen, igual que adaptant-ne d'altres que sí. Però crec que seria molt important que hi fos, perquè en tants projectes com sigui possible. Perquè més enllà que els actors moltes vegades toquem instruments, això sí que és veritat, la part compositiva és la que potser ens manca més. No tenim podem tenir formació musical, però en general no de composició. I crec que en aquest cas la feina que han fet tant la Judit com la Neus era, sumaven capes a les escenes i les escenes, gràcies a això, s'alimentaven del que elles estaven fent i ella diu que s'emocionava amb el que nosaltres fèiem, però és que nosaltres ens ajudava a emocionar-nos el que elles feien.
Ara, he dit una mentida, jo, perquè l'Arnau Vallvé sí que en un espectacle meu era compositor i músic i estava tota l'estona.
Ah, mirat.
Sí, amb la companyia.
Mentidera.
Ah, mentida.
T'ha sortit molt tirant, això. Sí. Judit, la música és la mateixa cada dia?
Sí, pràcticament.
Pràcticament?
Pràcticament. Hi ha moments que hi ha una mica de marge, però molt poquets. És a dir, el que canvia és el tempo depenent d'ells, perquè a vegades els espero, llavors no està medit, vull dir, no vaig a vaig al tempo que demana l'escena, diguéssim. I cada dia és diferent. Bueno, és com ells, que tenen el mateix text, però no saps per què cada dia et resulta molt diferent. Però no hi ha molta improvisació. O sigui, ara hauria de pensar en tot seguit, per dir-t'ho bé, però em sembla que no. Són com peces bastant tancades.
Els has hagut de dirigir molt o no? Com ha anat això?
No, la veritat és que són molt ràpids, que per això al·lucino, perquè, clar, estan allà fent les escenes, el text, no sé què, i quan muntem alguna cosa musical ha sigut prou àgil, però perquè són molt músics, o sigui... No? Tenen les dues vessants, llavors...
Ara quedaré molt patata, Judit, però com es diu allò que toquen? El quadrat.
Ah, vale, anava a dir el violí. El violí és arxiconegut. No. El pandero quadrat. Mira, això ha sigut una gran sorpresa, perquè el Joan Arquer em va dir m'agradaria un moment de panderos, i dic home, però els panderos s'han de... Primera que s'han de comprar i s'ha d'aprendre a tocar el pandero. Diu, jo crec que ho podem fer. I dic, doncs vinga, vull dir, jo, motivació, no me'n falta, només em falta que m'encinguin i ja està. I llavors, sí, vam aconseguir els panderos a través de Focus, vull dir que la producció va dir, vinga, endavant, i van agafar tots un pandero, gairebé tothom, per primera vegada a la vida, i a poc a poc els hi vaig anar ensenyant, i jo me'n recordo que m'havia preparat un ritme senzill de dir, bueno, potser només arribem a fer un ritme, i a sobre podem cantar i ja està, ja serà molt efectiu. I no, vaig veure que tothom tenia molta facilitat i de cop vaig anar-ho complicant, i ara el fragment que fem en bandero és complex rítmicament, no és una cosa... Sí, no és una cosa senzilla, però surt molt bé. cada dia. Jo estic molt contenta perquè per mi també és molt emocionant, no? O sigui, tota la música que he fet, sento que cada part té alguna cosa de mi i del passat i de em fa ser molt conscient del camí que he fet com a músic per arribar fins on estic ara, no? I el moment Panderos, per exemple, em recorda molt a l'època Coetus, que per mi va ser molt important, que vaig estar dels 19 als 22, ja fa 11 anys que no estic amb Coetus, però està molt present, i de cop que tinguem un moment de Panderos quadrats, doncs m'emociona.
A destacar un espectacle com aquest, la música, evidentment, a destacar totes i cadascuna de les interpretacions, que també són brutals, però deixeu-me destacar dos noms. Judit Colomer i Toni Ubach. L'escenografia i la il·luminació. És màgica.
Sí, a mi s'han combinat molt bé les feines dels dos. I sí.
Em fa molta il·lusió, perquè és molta ja les persones que han vingut aquest, tant ahir com el dia de la prèvia que vam fer, que destaquen la feina de l'escenografia i de les llums. Que és meravellós, perquè vestir un espectacle com aquest és molt complex, perquè pots caure fàcilment en tòpics i crec que han intentat allunyar-se tant com ha estat possible de qualsevol tòpic i elaborar tota una estètica que sigui més suggerent i transporti cap a aquest univers que no que te'l dibuixi, perquè crec que ja ve molt dibuixat pel propi text el que està succeint, i han estat molt intel·ligents aquí ells dos.
Un espectacle que trobareu, com dèiem, al Teatre Romea fins al proper 4 d'agost, i després...
després... suposo que... no sé si es pot dir.
O sigui que gira.
Bé, però molt ben vist, eh? Jo ja l'anava a cagar.
Jo també. Millor que calli.
No, perquè... jo és que l'he cagat tantes vegades que ara vaig amb peus de plom. No ho sé si es pot dir.
Sí, potser
sí. Es pot dir que farem gira per diferents teatres.
Val.
I que farem temporada lluny.
Lluny?
Xan-xan.
Hosti, ja
està. Sí, no sé. Temporada lluny.
Sí.
Jo juro que el Teatre Romea és un teatre que estimo moltíssim, perquè és una meravella, és un dels clàssics i és una joieta a casa nostra. Però jo sortia d'ahir al Romea i pensava, aquest és un espectacle pel Nacional.
Que fort.
Ah, doncs, bueno, jo quan deia lluny volia dir més lluny. Del Romea al Nacional.
Molt lluny.
Home, una sala gran del Nacional, en tot cas... és veritat que li quedaria molt bé l'espectacle, o fins i tot una Fabià potser ve del Lliure, vull dir, com de sobte un teatre així gros, sí. que empaqui bé. Aquí la caixeta del Romea és ben petiteta, sí. I això a vegades ens complica certes coses, però a la vegada és un espai que acústicament, per exemple, és molt especial.
Sí, és molt especial. Sí. Té màgia.
Gira, de seguida et saludo, eh?
Bon dia.
Tirant-lo blanc per les Amèriques, eh?
Sí. No, més que no, les Amèriques... No. Jo estava parlant, no, jo estava pensant ara mateix. Lluny, però parla en català?
A veure, en és català. Que... què? Juguem?
Clar, tira-lo blanc, saps el que et vull dir?
Alguna tirant. Gent parla català.
Val. Ja està.
Home, l'obra en català, sí.
L'obra en català. Sí.
Clar.
Sí.
L'obra en català.
L'obra, sempre que viatjarà en català.
Val. Sí. Giro, què?
Què? Què hem de fer? Juguem. Vols jugar, Judit?
Depèn.
Som-hi. A veure, necessito la vostra sinceritat, d'acord? Ara esteu representant una obra sobre Tirant-lo blanc, ben sabut és, que normalment és lectura obligatòria a moltes escoles o instituts. Us el vau llegir? Us heu llegit la novel·la de Tirant-lo blanc?
Sencera, no.
No.
Els fragments obligatoris.
Sí, m'encanta que
digueu, tu. Ai, que comencem bé.
Aquell llibret. I tot i així, el Rincón del Vago ajudava molt.
Sí. Ens va salvar, el Rincón del Vago. Poc se'n parla.
Sí.
Feia temps que no sortia. Doncs bé, almenys espero que sapigueu coses, com que feu l'obra, jo crec que ho tindreu tot fresquet, que sapigueu que he rescatat unes preguntes d'uns exàmens
de l'institut. Ara patirem.
És que jo patiré molt,
Ara podeu quedar molt malament. No hi ha opcions. Jo, si us veig molt peixos, us donaré un ventall.
Tampoc
si val mirar el guió, que veig que la Judit allarga la vista.
No patireu.
Comencem, d'acord? Una fàcil.
Anem junts.
I podem consensuar, no?, abans de donar una resposta definitiva.
Podeu consensuar. Aquesta és fàcil, eh?
Vinga, va.
Espero que la sapigueu. Quants anys té Tirant al principi del llibre?
Comencem fatal, al principi del llibre.
Sí, em sembla... una mica amb lògica, deu tenir... Doncs deu ser...
I em sembla que té...
Dic, anaves a dir 20 i pico?
Tu anaves a dir 17?
Jo anava a dir 18 o 19.
Jo també.
Sí.
Allò, però, clar, 18 i 19 és molt de la nostra època, no? 18 i 19, molta edat.
Com que potser és perquè quan me'l vaig llegir pensava, deu tenir la meva edat, no? Tipo Harry Potter, jo es tengo su edad, sí. Vaig créixer amb ell.
No aneu malament. Podeu apurar una mica més.
Vinga. Jo crec que...
Aneu molt bé, de fet aneu molt bé. Ara ja no tant.
No,
19.
19. 20.
20.
20.
Ah, compra'ls-hi.
Compra'ls-hi.
Bé.
Quasi.
Continuem. Qui es disfressa d'Hortolà?
Home, jo això ho sabem.
Home, bé, clar. També hauríeu de saber quants anys tenia tirant al principi del llibre, eh?
Es disfressa carmesina, no?
Què dius? No entenc res. La vida.
Molt bé. Vinga, va, de moment crec que aneu bé. Dues a dues, una mica d'ajuda, però bé. Una també fàcil.
Vinga, va.
Rascal aprovat, sense Rincón del Vago. Quina relació té la viuda reposada amb Carmesina?
És la Dida que la va amamentar.
Bravo! Vinga. Bé.
Salvant el lletat. Poden dir frases, no?
Home, clar, sí.
Amamentar, de fet, és totalment incorrecte.
Alletar. On viu Carmesina?
A caseta.
Ah. Sí, val. Okay.
Viu al Palau i després viu al convent de Santa Clara quan està allà ben trista perquè
no torna. Reclosa.
Sí. Molt bé.
Reclosa.
Està perfecte.
Perfecte.
No hauré de posar alguna més difícil. Quina excusa s'inventa Carmesina per justificar que ha cridat?
La rata.
Molt bé! Bravo! Ha sigut ràpida, eh? Tu l'haguessis sapigut?
Sí, home, sí, perquè...
És que surt a l'obra.
La tenim allà.
Vinga, entre quins anys va ser escrita la novel·la Tirant-lo Blanc? Us dono una pista?
Sí.
Que van tardar 4 anys en escriure-la.
Ostres, ara és quan quedem.
Jo això ho sabia, eh?
2 anys.
Vinga, va.
Crec que és del 2004.
No. Exacte. No.
A veure, jo vaig girar, t'estava el...
1400... Bé.
Però...
Judit!
67?
No.
Són 4 anys. 64. És una forquia de 4 anys.
Jo diria que entre el 65 i 69.
Però... No, tira més avall.
Més avall.
Entre el 63 60... i el 68.
Una mica més avall?
62, 61.
Fem un pelut?
61, 65.
Pelut era 1 o 0?
Pelat. Un pelat.
Un pelat amb 0.
Entre el 60 i el 64.
Molt bé.
Ara, doncs ja el tenim. Total aprovadíssim.
M'agrada que el 0 sigui el pelat.
Els profes els deixin tant com jo.
Aprovadíssim.
L'última, rapidíssim. En quin altre llibre, en quin altre moment es fa referència a Tirant-lo Blanc?
El Quixot.
El Quixot. La millor novel·la del món.
Prou bé, molt bé, alumnes, molt bé.
Escolta'm, ens queden 2 minuts i mig i jo sempre que tinc actors, actrius i gent del teatre i de la cultura a casa nostra, que us ho vull preguntar. Quim, Laura, com està el teatre català?
Com està el teatre català? Doncs jo tinc la sort, o no sort, de fet, que és que fa molt de temps que no puc assistir a veure gaire teatre, perquè estic treballant. Per tant, em passa que no estic gaire al dia de com està el mercat. Però considero que, pel que em van dient la gent, va prou bé. I sí que trobo que, de vegades, encara m'agradaria que hi hagués més riscos en les programacions, però que està bé.
Jo penso, clar, jo estic una mica més en contacte perquè al gestionar el Maldà amb tota la meva companyia, penso que...
Que, per cert, Déu-n'hi-do la temporada del Maldà. Deixa'm-ho dir,
també. Ha sigut xula, eh?
Home,
molt, ens ha encantat.
Sí, que bé, gràcies. per part de tots. Doncs penso que, ostres, que hi ha moltes propostes de gent jove, molt... Cada cop... O sigui, que a mi em sorprenen, que seria important donar espais, una mica sacsejar, sobretot... Jo el que noto és això, les programacions de teatres que suposo que han de complir números i tal, haurien de prendre més riscos, anar més a teatres petits, anar a investigar, anar potser a les escoles, a veure tallers, gent que surt, gent que té... Escoltar una mica els interessos de la gent que està creixent i barrejar-ho tot una mica més i ser més elàstics.
Joan Herman, que ara em reia i pensava jo d'aquesta no m'emmullo. Joan Herman, com està la música en català?
Què has dit? Que em reia? Jo reia?
No, que ara...
Vale.
Estàs rient tu, Trias? Estàs rient tu? Ara no facis...
Pensant, no em mullo.
Doncs mira, una mica en la línia del que diu la Laura, crec que estem en un gran moment, és a dir, crec que s'està fent més música en català que mai. M'has preguntat per la música en català, no? Uh-huh. Vale. Doncs crec que és un moment molt, molt prolífic i això crec que n'hem d'estar molt orgulloses. Però sí que és veritat que els grans espais també hi ha d'anar accedint tota la generació jove que puja, que hi ha molta gent fent estils diferents. Crec que la música en català s'està com encasellant, sembla que sigui una i és la que sona per la ràdio, però hi ha centenars i centenars de projectes creixent a Barcelona interessantíssims que convido tothom a que els busqui.
A tots ells i elles els trobareu fins al 4 d'agost al Teatre Romea. Moltíssimes gràcies per venir avui a la Caravana de Ràdio Estel.
A vosaltres.